programació especial de la Cala RTV en motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Aquest dimecres, 13 de maig, a partir de les 7:30 del vespre, primer debat de la campanya amb la presència dels candidats. Plataforma Calera, Compromís per la Cala, candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, Partit Popular de Catalunya i Convergència i Unió. Aquest dimecres, 13 de maig, a partir de les 7:30 del vespre, primer debat de la campanya a la Cala RTV.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de la Cala RTV. Encetem aquest primer debat, encetem dins de la programació que ofereix la nostra emissora en motiu de les eleccions municipals del 24 de maig, en motiu d'aquesta campanya electoral, el primer dels dos debats que tindran lloc en el període de campanya, el primer aquesta setmana i el segon el pròxim dimecres, dia 20 de maig. Un debat electoral d'una hora i mitja de durada amb la presència de tots els partits o forces polítiques que es presenten a les eleccions municipals aquí a l'Ametlla de Mar, amb la presència dels seus caps de llista i amb tres blocs ben diferenciats. Avui hem escollit perquè sigui la part central d'aquest debat les polítiques socials, que ocuparan la primera part, el primer bloc, la projecció exterior i, per últim, en l'últim bloc, l'urbanisme. Tots els partits polítics, bueno, tots els presents, tindran dos torns d'intervenció en cada un dels blocs, el primer de 2 minuts i mig, el segon de 2 minuts, i després tindran una intervenció final on poden, bueno, on poden oferir-nos les seves propostes, els seus projectes, les seves conclusions de tot el que s'ha dit aquí al damunt d'aquesta taula. Per tant, benvinguts tots en aquest primer debat electoral a la Cala RTV. Tot seguit passo a presentar-los als candidats. Per una banda, tenim a Joan Font Ballesteros, representant i cap de llista de la Plataforma Calera. Joan Font, benvingut.
Bona tarda.
Tenim amb nosaltres l'Antonio Espungaseni, cap de llista de Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Gaseni Blanc, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Bona tarda.
Bona tarda.
Adrià Figueres Bargalló, del Partit Popular. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Joan Pere Gómez Comes, de Convergència i Unió. Bona tarda.
Molt bones tardes.
Fetes les presentacions, tothom sap aquí com funciona i com s'ha de gestionar aquest debat, per tant, entrarem en el primer bloc, un bloc que dediquem, com hem dit, a les polítiques socials i la primera formació a intervindran de formació amb menys representació a les últimes eleccions municipals fins a la formació amb més representació. Per tant, començarem les intervencions per la Plataforma Calera, acabarem pel grup de Convergència i Unió. Té la paraula i la primera intervenció de 2 minuts i mig en temes de polítiques socials el cap de llista de Plataforma Calera, Joan Font Ballesteros, com vostè vulgui.
Gràcies. Abans de començar el debat de polítiques socials, la Plataforma Calera vol fer un manifest que és el següent. La candidatura municipal de Plataforma Calera lamenta la manca de pluralitat democràtica dels responsables del canal de TV de televisió Terres de l'Ebre al no ser convidats al debat del 4 de maig amb els candidats que ara estem aquí, i per tant fem este manifest. Tot el contrari del que ha passat en aquesta casa, que sí que podem estar cara a cara les mateixes oportunitats de fer este debat. Dit això, amb este bloc nosaltres ho dividirem en 6 blocs. Un serà parlar de residències, evidentment que hi ha que parlar de residències, el que nosaltres considerem una preocupació i molt greu actualment, i que buscarem quina solució es pot donar. Parlarem d'un bloc que és de salut, d'ajudes socials, d'ensenyament, de la gent gran i l'habitatge socials. Respecte a la residència, crec que nosaltres este model que es va aprovar el 2010 no el compartim, este model de residència no el compartim, creiem que és una obra sobredimensionada per les necessitats del propi poble, com s'ha fet últimament en els 4 anys del 2007 al 2011 en Convergència i Unió. Considerem que és la tercera obra faraònica que ha fet el Convergència i Unió i per tant això ha comportat una mala planificació en quant a que este model està sobredimensionat a les nostres necessitats. Tenim que tenir en compte que en aquella època, amb la crisi, les places de residència pública van baixar molt perquè molta gent estava en situació de crisi i d'atur i la seva pensió era molt important en les cases que tenien aquest risc social. Respecte a aquesta residència, tal com està ara, s'ha fet una mala planificació perquè no s'han concertat les places que Onada tenia que pactades en el govern de Convergència i Unió. Era un mínim del 47% sobre 120 places que van allí i 28 de centre de dia. Per tant, això ha comportat que es va signar un conveni entre l'empresa AXA, que va ser la constructora,
ha d'anar acabant, la
que va ser la constructora, que va costar 4.700.000 euros i Onada que tenia que gestionar. Llavors, tal com està ara, com que a partir de l'abril, quan se li va entregar les claus, tenia que pagar 69.543 euros, com que això està impagat, ha anat acumulant un deute total de 2.102.000 euros aproximadament. I això amb una demanda judicial pel mig. Per tant, és una situació complicada, molt difícil i que requerirà a les properes resultats de les eleccions municipals prendre com l'objectiu número 1 de poder que la residència pogués estar oberta.
Moltes gràcies. Torn de Compromís per la Cala, candidatura de Progrés, Antonio Espuny.
Sí, quan estem parlant d'este tema, no només hi ha una, com ben dit Joan, no només hi ha un tema que és molt important i que d'alguna manera condiciona tota la política de l'Ajuntament, el fet de tindre que preparar cada mes 70.000 euros sense tindre cap contraprestació al nostre favor, condiciona de que moltes activitats que hauria de fer l'Ajuntament per a les famílies més desfavorides no les pot fer. No les pot fer. El fotut és que, i el preocupant és que ni es fan ni s'ajuden a les famílies des de l'Ajuntament ni se paga els mesos a l'empresa constructora. Quan estem parlant de polítiques socials, crec que és com el tema de turisme, no? El turisme és una activitat que afecta a tots els departaments d'aquest ajuntament, des de seguretat ciutadana fins a les platges, medi ambient, etc. I quan estem parlant de política social, el que és política social en si és un tema que queda afectat per totes les activitats que fa l'Ajuntament, perquè polítiques socials està lligat directament i és una cosa que és la base, perquè les polítiques socials se fan precisament perquè hi hagi justícia social. La política social se fa perquè realment hi hagi més justícia a la societat. Llavors, quan veus que que les mesures que se prenen o s'han pres fins ara per part de l'equip de govern, sobretot els últims 12 anys, el que ha sigut en direcció contrària del tema més centrat, com pot ser, i més global, com pot ser defensar el principi de justícia social, veus activitats que d'alguna manera te preocupen. Perquè clar, polítiques socials ja sabem que se fan a través dels convenis del Consell Comarcal, se cuiden a la gent gran, se cuiden gent que ho necessita, s'ajuda amb les famílies en moments puntuals i casos puntuals que ho necessiten, però és que justícia social agafa altres temes que, en tot cas, m'ho deixaria per la pròxima intervenció.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Polítiques socials, representant cap de llista de Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, senyor Jordi Gasani.
Bé, moltes gràcies, bona tarda. Per Esquerra, el que són doncs polítiques socials passa per, com hem dit, assegurar un dels principals serveis que tenim, que és el servei d'urgències municipal, I bé, l'ambulància, coneguda per tothom, és un servei doncs que fa un gran servei al poble, que dona doncs este gran servei per a nivell doncs social, és un luxe que tenim i que molt volem permetre, i això avui en dia és el que hem de fer, doncs és assegurar la seva continuïtat. I nosaltres fem una proposta que ens hem de sentar amb la Generalitat i hem d'aconseguir un acord per a que realment aquesta ambulància doncs pugui connectar-se a la xarxa d'emergències del 112 i per poder-lo convertir en un vehicle referència d'este servei, no? Podem parlar de vehicles d'intervenció ràpida, però jo crec que ens hem de centrar sobretot que amb aquest servei tan, tan valorat per tothom, pensem doncs que hem de fer un gran esforç per a poder assegurar la seva continuïtat. Per suposat que en temes de sanitat el que hem de fer és no només mantenir, sinó superar els actuals serveis que tenim al CAP. Avui mateix tenim problemes perquè el servei va de baixada, i amb això doncs hem de ser molt curosos perquè amb la salut no s'hi juga, i hem de tindre doncs un CAP al nivell de les necessitats del nostre poble. I si parlem doncs de serveis socials també, doncs per suposat lo gran tema de la legislatura doncs serà no només perquè s'ha de posar en funcionament, sinó pel gran deute que això ens genera, és la posada en funcionament de la residència d'avis. La residència d'avis, com pot suposar, doncs és una gran inversió, som l'únic o un dels únics pobles a tot el país que hem tirat endavant amb una residència d'avis a pit descobert.
Acabant,
o sigui, això ho estem pagant tots els ciutadans de la Cala, i no ens podem permetre el luxe de que aquesta residència estigui tancada. A partir d'aquí, pensem doncs que és fonamental que el proper govern municipal entri en negociacions serioses per a que se puguin concertar aquestes places de manera definitiva i que es pugui obrir aquesta residència.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara és el torn del Partit Popular, el tema polítiques socials, el seu cap de llista, Adrià Figueres.
Gràcies.
Com se vulgui.
Bé, el concepte política social a última hora significa algo tan fàcil i a vegada tan difícil com és promoure el benestar de la ciutadania, no? Tots sabem que a qualsevol població, en aquest cas la nostra, hi ha els sectors que en principi estan més necessitats, més desfavorits. En aquest cas estem parlant tots els companys de la residència d'avis. La residència d'avis efectivament és un objectiu prioritari pel Partit Popular ficar-la en marxa. No entrarem en els detalls, almenys de moment, de com se va fer, com se no ha financiat, per què no s'ha obert, però sí que nosaltres ens comprometem a intentar entre els estaments pertinents per ficar en marxa el més aviat possible, perquè aquestes 120 places per a la gent gran són imprescindibles per a la Cala, no? Però, clar, no estem parlant només, o no hauríem de parlar només de la residència. Pensem que la tercera edat, la gent gran, té una sèrie de necessitats que estan directament lligades a lo que és una bona política social. Per exemple, seria el tema de la tarifa a l'aigua reduïda per la gent que té una renta mínima que no li permet pagar els preus actuals de l'aigua. Això seria algo molt important per poder ajudar en aquest sector tan necessitat. La política social, també encaminada a millorar este benestar, ha d'anar enfocada de cara a que les classes més desfavorides, és a dir, molta gent que està a l'atur, molta gent que no té ingressos mínims, l'Ajuntament pugui fer una política laboral que els pugui insertar dins d'aquest món laboral a una igualtat de condicions prèvies, cosa la qual no sempre es dona. Aquesta política social justa i equilibrada també hauria d'anar dirigida a la joventut. Molta gent que està estudiant, que acaba els seus estudis, no té un lloc de treball, o gent que no acaba el seu estudi i no es pot ficar dins del món laboral. És a dir, la política social agafa molts d'àmbits, perquè és una disciplina multisectorial on entren consideracions de dret, d'economia, sociologia. Per tant, per nosaltres té un objectiu prioritari el poder-la treballar de cara a que la ciutadania del poble, sobretot aquestes classes, com dia, més necessitades, tinguin per part de nosaltres tot el recolzament suficient per poder fer un altre tipus de política molt més dinàmica, molt més realista i sobretot amb resultats molt més òptims a curt i mitjà plaç.
Molt bé, moltíssimes gràcies. No ha exhaurit el seu temps, té 20 segons per la propera intervenció. Ara és el torn de Convergència i Unió i concretament del seu cap de llista, Joan Pere Gómez, com és, quan vostè vulgui.
Nosaltres, com a Convergència i Unió, estarem al costat dels més necessitats i, evidentment, de la gent gran i la gent sense recursos. Ara bé, la millor política social són les polítiques actives d'ocupació, perquè, en definitiva, si fem bones polítiques actives d'ocupació, el que fem és crear llocs de treball. I si en una família hi ha un lloc de treball, el que hi ha és benestar social. Per això nosaltres potenciarem sobretot les polítiques actives d'ocupació per la creació de llocs de treball. No obstant això, evidentment, també fomentarem i seguirem invertint en el centre de rehabilitació, un centre de rehabilitació que ens ha permès que la gent ara no li cal desplaçar-se a Deltebre o a Tortosa. Potenciarem i mantindrem el centre de lo CAP, el centre d'atenció primària, amb més i millors serveis. Evidentment, mantindrem i potenciarem l'ambulància municipal, això sí, al costat de l'ambulància de la Generalitat, i una ambulància que s'ha de ficar nova, que serà una ambulància que es diu VIR, que és una ambulància medicalitzada, que això vol dir que portarà un metge, perquè si una persona li agafa un atac de cor o un ictus, que és el mateix, si aquella ambulància va amb un metge dalt, el que farem és que quan arribarà a Tortosa aquella persona pot arribar amb vida. I això sí que és un servei importantíssim que tindrem aquí a l'Ametlla de Mar. En definitiva, col·laborarem amb el Consell Comarcal i les seves dos treballadores socials per l'atenció primària. Per nosaltres la gent és el més prioritari.
Tampoc ha exhaurit la seva primera intervenció, per tant se li sumarà aquest temps a la segona intervenció. En aquesta primera intervenció ha sortit el fet de poder donar solució a la residència per a la gent gran, temes relacionats amb l'ambulància municipal i el servei d'urgències municipal, petició de tarifes reduïdes per a gent que passa dificultats en el rebuig de l'aigua o inserció en el món laboral i polítiques actives d'ocupació, temes relacionats amb el centre d'atenció primària. Encetem el segon i últim torn d'aquest primer bloc dedicat a les polítiques socials. 2 minuts per al representant, per al candidat de la plataforma Calera, el senyor Joan Font, com vostè vulgui.
Pues el segon bloc que nosaltres proposem és el tema de salut. Nosaltres tenim una responsabilitat moral respecte, perquè nosaltres com a governar vam crear aquesta ambulància municipal pagada íntegrament pel poble, fer una funció important, i el que requerim és que signarem el conveni a l'ambulància del SUM perquè sigui operativa el 112, perquè si la gent no ho sap fa un servei intern, però quan el SEM té una actuació a l'Ampolla o a Camarles i té un cas de gravetat, el SUM no és operativa i té que esperar a l'ambulància del SEM. Per tant, això és important, que estigui operativa el 112 perquè sigui operativa el 100%. Respecte a les ajudes socials, nosaltres ja al pressupost del 2014 vam fer una esmena als pressupostos de l'Ajuntament, que era destinar el 0,77%, estic parlant de fets concrets, que eren 80.000 euros per a fer front a les despeses bàsiques de gent que estava en risc social. Sobretot era per a pagar la llum, l'aigua, els medicaments i el material escolar. Nosaltres al nostre programa proposem 60.000 euros perquè sigui amb este pla d'ajut a les persones necessitades. Totes les persones que estiguin en situació sense prestació i per tant en subsidi d'atur, farem un contracte laboral remunerat perquè puguin fer treballs socials. També totes aquelles persones, degut a la pujada d'impostos que ha hagut durant aquests 4 anys i que no han pogut pagar els seus rebuts, també els oferirem treballs socials per a compensar el deute que té l'Ajuntament en quant als seus rebuts. En quant a ensenyament, crearem un servei de logopèdia gratuït al centre escolar als centres educatius de l'Ametlla. I després una cosa que puc dir amb orgull, les beques del menjador avui en dia de primària és una realitat. Puc dir en primera persona, com a exconseller d'ensenyament des de fa uns dies, que el president i jo vam treballar una proposta que havia de l'escola i per tant ja és una realitat, i que el curs 2015-2016 el col·legi de Sant Jordi tindran beques que tenen el plaça fins al 31 de maig per a sol·licitar les beques.
Ha d'acabar.
I respecte a la gent gran, nosaltres creiem que hi ha d'haver un consell de la gent gran. Per què? Perquè tenen que integrar-se en tota la sabidoria que porten. Per tant, crearem aquest consell amb la finalitat de programar activitats i voluntariat a l'escola per a fer tallers d'ofici, per a fer tradicions que s'estan perdent. I després, respecte als habitatges de lloguer socials, tenim 7 pisos del carrer Goya encara estan buits, tenim que fer una promoció específica perquè sigui més atractiva, i també firmarem convenis amb les diferents bancs que haguem fet desdonaments a uns preus taxats perquè els joves puguin emancipar i tindre un accés fàcil.
S'ha passat 30 segons del seu temps, tindrà 30 segons menys a la, en el següent bloc. És el torn, la segona intervenció de Compromís per la Cala.
Bé, estava parlant de que precisament, i després m'ho van corroborar els companys, que la justícia social no només afecta un determinat camp, sinó que està lligat a molts camps. Jo crec que el més important avui en dia al nostre poble, amb una taxa d'atur molt preocupant de més del 23%, és crear llocs de treball. És tant la necessitat d'incidir en aquesta política, que penso que el primer que s'ha de fer quan s'entrarà és despejar una mica tot el que són els entrebancs que avui en dia impedeixen de que el nostre poble tiri endavant i es puguin crear ja llocs de treball. Després podrem parlar amb el tema d'urbanisme, veurem quins entrebancs hi ha i com ràpidament això podria crear ràpidament entre 25 i 30 llocs de treball ràpidament, perquè la gent pogués començar a treballar. Per supost que estem d'acord en tot el que més amb el resto que s'està dient i s'ha dit aquí, en quant que s'ha de treballar amb la gent jove, se l'ha d'apoyar en els seus problemes, s'ha d'apoyar les escoles en els seus problemes que tenen, amb la gent gran, que en són molts, i, com he dit, sobretot també s'ha de tindre present les rentes dels nostres jubilats i els impostos que estem pagant o que estan pagant a través de l'Ajuntament. Clar, Joan ha dit farem tarifes reduïdes, és que jo crec que el que hauríem de fer precisament és reduir totes les tarifes quan tenim certesa de que les tarifes que estem pagant són excessives i que el que s'hauria de fer per justícia social i per política social és reduir el preu de l'aigua que està pagant les famílies actualment del nostre poble, no només dels jubilats sinó de tothom. I així altres temes que crec que s'haurien d'anar actuant a poc a poc, incidint a poc a poc, però que tenen tots la base amb el que se'n pot dir intentar fer justícia social.
Moltes gràcies. Segona intervenció ara per Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor Gasani.
Sí, gràcies. Una de les eines que tenim a l'Ajuntament, importantíssimes, és els serveis socials. Llavors, hem de fomentar que hi hagi doncs, el suport necessari, i s'ha donat tot el suport per a que els serveis socials puguin atendre totes les peticions amb la major brevetat possible i tinguin una col·laboració directa doncs, amb el govern, amb l'Ajuntament, doncs, per a que puguin desenvolupar la seva feina de la millor manera. Volem també potenciar el servei d'atenció a domicili. O sigui, una cosa és que tinguéssim en compte que volem obrir la residència d'avis i també el seu centre de dia, però no hem d'oblidar de que ha d'haver un servei d'atenció a domicili que pugui donar més cobertura a les necessitats dels caleros i les caleres que així ho necessitien. Això només parlem no només de les persones dependents, sinó també doncs, de qualsevol persona doncs, que pugui estar amb algun tipus de risc. Volem fomentar el voluntariat d'atenció a les persones, com hi ha molta gent que ja ho està fent, per exemple, doncs, des de la Creu Roja o des de Càritas. Reforçar doncs, este voluntariat doncs, perquè pensem doncs, que és bàsic que es pugui treballar des del voluntariat totes aquestes problemàtiques. Volem fomentar també les escoles de pares i mares, perquè entenem de que és una cosa que és necessària. Que és necessària, que sembla que no, però és un suport a les famílies que pot ser molt útil. I volem també millorar unes instal·lacions que són les del Casal d'Avis, que fa molt de temps que estan deixades de la mà i que pensem doncs, de que s'ha de fer alguna actuació per a poder millorar un espai on la gent gran, la nostra gent gran, doncs, passa molt de rato.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara és el torn del Partit Popular, segona intervenció d'aquest bloc de polítiques socials per al senyor Adrià Figueres.
Gràcies. Sí, com diem abans, esta recerca del benestar social, hi ha aquests dos sectors
que són primordials, que és la tercera edat i la joventut. A la tercera edat no hem d'escatimar. Tot el que siguin el que hagin d'invertir en sanitat s'ha de fer. Us comentava aquí l'ambulància, parlàvem abans de la tercera edat. O sigui, per raons lògiques i òbvies, no hem de tindre cap tipus de reparo en què l'Ajuntament pugui contribuir el màxim possible a la millora de la qualitat de vida de la gent gran. Sense oblidar també el que diuen un dels companys, de que hi ha altres institucions que estan fent una tasca important, com són Càritas, com és Creu Roja o altres que en poden haver, on l'Ajuntament pot perfectament i hauria de col·laborar en la mesura de que dels convenis pertinents. I aquesta mescla, aquesta intersecció entre l'Ajuntament, les famílies respectives i aquestes associacions no governamentals, crec que això pot contribuir moltíssim a millorar la qualitat de vida. Com dia la tercera edat, la joventut que parlàvem abans, la creació de llocs de treball és algo fonamental. L'Ajuntament té que promocionar, té que ajudar, té que desenvolupar al màxim la inserció laboral de la joventut. I ho hem de fer a través de polítiques actives. Però no ens hem de quedar en paraules, no ens hem de quedar amb bones intencions, ho hem de demostrar. Si hem estat governant, per exemple, en aquest cas Convergència i Unió, que ha estat 12 anys de govern, doncs, bueno, espero que el pròxim ajuntament que poguéssim entrar tinguéssim no unes perspectives, sinó unes altres realitats. És a dir, avui per avui, quanta gent que acaba els estudis, ja sigui el batxiller o acaba la seva carrera, té la possibilitat de quedar-se a treballar aquí a la Cala. Llavors, ens hem de comprometre tots els polítics, totes les forces polítiques, a realment crear una borsa de treball de cara a la joventut efectiva, i que si la gent pues, creu oportú o se'n vol anar, que se'n vagi a altres llocs, però en principi que tingui una oportunitat aquí a la Cala, no? Després també és molt important aquesta lluita contra aquesta pobresa que no està potser tan senyalada o tan ampliada com altres llocs, però que a la Mella també hi ha borses de pobresa. Gent que està aquí en situacions precàries, gent que ha vingut d'altres llocs o gent aquí en rentes molt baixes, i l'Ajuntament ens hem de comprometre a fer un ajut social com Déu mana. No podrem aconseguir un estat de benestar, una societat justa, si no ens impliquem realment en tota aquella gent que té necessitats i l'Ajuntament té els mitjos, i si no els té els ha de buscar per crear aquesta possible injustícia social que tots estem aquí dient segurament a la millor de les intencions.
Molt bé, moltes gràcies. Li havíem sumat els 20 segons que no havia exhaurit en la primera intervenció. Gràcies. Ara és el torn de Convergència i Unió. Recordem que té un minut més a afegir els dos minuts perquè no havia exhaurit el seu temps. Com vostè vulgui.
Com parlem de projectes socials, hem de treballar i seguirem treballant pel tema de la gratuïtat del bus escolar, una cosa per nosaltres importantíssima. Com així també seguirem treballant a colze a colze amb la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, pel tema de les beques del menjador que s'han aconseguit a les escoles, cosa que fins ara no estava i ara el pròxim curs escolar ho tenim. Això és una gran notícia, que crec que s'ha treballat molt bé des del Govern de la Generalitat i el mateix Consell Comarcal. Evidentment, si nosaltres governem, obrirem la residència d'avis, i no només l'obrirem, sinó que a més també obrirem el centre de dia, i a més aquí el que hem de fer és ficar el centre de rehabilitació. Aquí, allà on està ara el centre de rehabilitació, este centre que tanta i tanta gent utilitza i que ens estalviem que la gent vagi a viatjar del Tebre a Tortosa, l'hem de ficar-lo a la residència d'avis. Com no pot ser d'altra manera, el casal d'avis l'hem de potenciar amb més i millors activitats, això sí, sense oblidar el Vall dels Diumenges, que per la gent gran és tan important. Com dia abans, nosaltres tot això podem parlar moltes i moltes coses, perquè en definitiva la gent gran, la gent més estada, la gent sense recursos, ha de ser i és una prioritat per nosaltres. Però la millor manera d'ajudar amb aquesta gent és fent polítiques actives d'ocupació, creant llocs de treball, i per això nosaltres seria una prioritat. Això sí, tot això ho farem sense pujar impostos, torno a repetir, no pujarem impostos i bonificarem amb la gent que no pugui pagar impostos i les diferents tarifes de l'aigua segons els seus ingressos. Tot això, repeteixo, perquè per nosaltres el més important són les persones.
Molt bé, moltes gràcies. Aquí ho deixa la intervenció. Molt bé. Perfecte. Obrim el segon bloc, en aquest cas per fer una mica de números pel que fa a les intervencions, l'obrirem amb el torn de la plataforma Calera, que tindrà 30 segons menys en la seva intervenció, i en aquest cas Convergència i Unió té a favor també un minut i mig respecte al que li pugui tocar en aquest segon bloc per no haver exhaurit el temps. Per tant, segon bloc, projecció exterior. Què és el que caldria fer, què és el que s'ha de fer respecte a la nostra imatge exterior i a la promoció de cara a l'exterior. Quan vostè vulgui, té dos minuts, senyor Joan Font.
Nosaltres ho enfoquem principalment entre altres àmbits, ja tindrem temps de parlar si el temps ens ho permet, és el turisme i la pesca interrelacionada amb la mar i per tant matèria prima, gastronomia. Vull aprofitar també per felicitar a tot el personal de l'oficina de turisme que ha aconseguit la categoria 1, per tant estem tenint que estar satisfets i orgullosos d'aquest premi i per tant la nostra felicitació a tots els que treballen i han treballat a l'oficina de turisme. El turisme, nosaltres en les jornades gastronòmiques, perquè és el que estem parlant, que considero que té aquesta relació, és important el que s'ha fet, és desestacionalitzar turísticament aquestes jornades gastronòmiques. Per tant, ha sigut un factor important perquè forma l'ADN de la cultura catalana i per tant, ja que sigui este destí turístic, que la cala sigui de primer ordre. També ha aconseguit la certificació de destinació esportiva a una vela i el submarinisme, per tant això dona una categoria exterior molt important. També hem de seguir apostant pel valor únic del litoral calero i aquí estic parlant de la millora del camí del GR92. Jo us puc dir que des del Consell Comarcal s'està treballant en aquest sentit, degut a la tasca turística, a la recaptació turística dels preus d'habitatges. La Diputació ha donat al Consell Comarcal 120.000 euros i 280.000 s'ha de confirmar per part de la subdelegació del govern de Servei de Costes perquè se puguin arreglar els trams que estaven malmesos. També hem d'apostar per la senyalització del municipi, que també s'han destinat a la taxa turística, també s'han destinat diners perquè el municipi pugui estar millor senyalitzat. Els allotjaments és un tema que tenim un punt feble. Nosaltres creiem que hi ha que fer un conveni amb la companyia d'autocars i fer perquè tinguéssim una millor relació amb l'aeroport de Barcelona perquè puguin vindre al nostre poble. I després hem trobat a faltar una promesa de Convergència i Unió, ja que estem parlant de gastronomia, i és que la promesa aquella que no es va complir, que és la Universitat de la Gastronomia i la Mar, que suposo que pues, és la promesa incomplida durant este mandat.
Moltíssimes gràcies. Ara és el torn de Compromís per la Cala. Senyor Antonio Espuny, quan vostè vulgui.
Sí, pensem que és un tema important pel sector terciari del nostre poble i que va lligat a tot el sector serveis. Quan se fa una projecció exterior de qualitat, també s'han d'anar acompanyat de serveis interns de qualitat. I aquí en alguns aspectes hem de dir que, tot i que l'Ajuntament i jo als plens ho he dit, que s'ha fet una política correcta i que s'ha treballat en aquesta direcció correctament, hi ha coses que encara no s'han fet prou bé i que es podrien millorar. Aquí s'ha dit i s'ha nombrat, per exemple, el GR92, hi ha zones que hi passa bastant de gent, hi ha zones, avui en dia podem dir que hi ha zones que són bastant perilloses, que no s'han cuidat lo suficientment perquè la gent quan passa i traspassa per allí que tingui la seguretat de no caure i en zones realment si heu caminat últimament estan bastant fotudes. En aquest aspecte penso que sí, que és interessant esta projecció exterior, però sempre hem de tindre present això, que hem de treballar molt i molt i molt, perquè quan l'esforç que fem per a que ens vingui gent de fora, per l'esforç que fem per atraure gent de fora, que quan vingui no es veia defraudada, perquè quan fas un bon client una vegada i el deixes content, este client te repeteix, però quan d'alguna manera no li agrada el que veu, no li agrada el que veu, quan marxa és molt difícil que retorni. I aquí sí que l'Ajuntament s'ha d'implicar, i estem d'acord, s'ha d'implicar amb tot el sector servei. Va des del comerç, passant per la restauració, perquè si una persona ve aquí al poble atreta per aquests atractius un dia, dos dies, puntualment, i li agrada el poble, segurament, i no seria el primer cas, segurament aquesta persona es quedarà. I si es queda i li agrada el nostre terme, segurament, a lo millor, i s'han donat molts de casos, doncs a lo millor es voldrà comprar alguna propietat aquí. Pensem en això. si es compra una propietat, automàticament tots els sectors serveis, des dels constructors fins als pintors, poden tindre i poden tindre oportunitat de treball, i és aquí on hem d'incidir.
Molt bé, moltes gràcies. Primera intervenció en aquest segon bloc dedicat a la projecció exterior per Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor Casany.
Gràcies. Per Esquerra Republicana de Catalunya el que veiem és que volem una societat que sigui d'èxit, o sigui, volem que la Cala doncs, pugui tirar endavant amb, lo, amb les millors eines que pugui tindre. I si fem una anàlisi, doncs, veiem que hem d'ajudar a el que tenim i intentar trobar allò que pot ser realment aquell objectiu que pot conformar el que sigui una societat d'èxit. Què tenim? Som forts amb el sector primari, la pesca. Som forts amb el sector serveis, comerç, hoteleria, gastronomia, hosteleria, doncs, que ho englobaria tot. Amb tot això som forts. Llavors, el que hem de fer és no hipotecar la decisió amb les nostres decisions allò que el poble, que la gent que ho patix. Estem parlant del comerç, per exemple, quan hi ha d'haver una decisió que pugui afectar el comerç local, el que hem de fer és estar al costat d'aquella gent que patix els problemes a peu de canó, no? I me refereixo doncs, a les grans, als grans establiments comercials. Tot això ho hem de parlar molt bé. Hem de barrar el pas a aquelles actuacions o a aquelles oportunitats per a alguns que puguin fer mal en allò que tenim ben consolidat. I amb el sector primari, què hem de fer? Amb el sector primari el que hem de fer, que és la pesca, és ajudar des de l'Ajuntament amb tot allò que poguéssim, amb totes aquelles problemàtiques que tinguin, perquè això és un dels actius nostres més importants que ens fa únics com a poble mariner. Hi ha una cosa que no he nombrat perquè no la tenim o la tenim en baixa forma, i és el sector doncs, de manufactura, el sector també doncs, de la indústria, parlaríem, no? Doncs, això és, és un dels temes doncs, que aquesta societat d'èxit hauria també de complementar i tindre doncs, una sortida, perquè en aquest primer bloc potser no ho he nombrat, però sí que és important i tenia previst parlar-hi, és la creació de llocs de treball. No pot ser que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar sigui l'empresa més gran en llocs de treball, no pot ser, ja està bé que ho sigui, però no pot ser, no és un motiu d'orgull que l'Ajuntament doncs, sigui l'empresa més gran en llocs de treball al poble de la Cala. Llavors hem de fer tots els esforços necessaris per a que poguéssim implementar el que són doncs, aquestes indústries que també han d'anar de la mà de lo que ja tenim consolidat, o sigui, no poden ser indústries que puguin fer mal, però això és una cosa que hem de potenciar.
Molt bé, moltes gràcies. És el torn del Partit Popular, primera intervenció en quant a la projecció exterior, senyor Adrià Figueres.
Gràcies. Bé, la projecció exterior significa donar a conèixer en positiu el poble, en positiu i ho recalco. I nosaltres aquí tenim cinc aspectes que considerem que són decisius i van en certa manera interrelacionats. El turisme, el comerç, l'esport, la pesca i la cultura. El turisme és una eina fonamental pel desenvolupament de la Cala. Penso que ha hagut un fall o un error o potser no hem estat massa acertats en fer sempre el futur de la Cala basat en el patronat de turisme i que les decisions turístiques se prenguin d'una manera piramidal, de dalt cap a baix. No, nosaltres proposem la creació d'un centre d'iniciatives turístiques on hi hagi una total implicació de l'empresa privada com a òrgano consultiu, com a òrgano deliberant, i que el futur turístic de la Cala se prengui entre els professionals i els polítics, però no sempre, com ha passat fins ara gairebé en tots els ajuntaments o en tots els equips de govern, en directriu sempre des de dalt. Per altra banda, el comerç sempre va junt al turisme. Nosaltres proposem la creació d'un pla estratègic del comerç local, com se deia aquí també algun company. Les decisions dels comerciants les han de prendre ells. L'Ajuntament no pot planificar el futur comercial del poble, sobretot de cara a grans superfícies, sense tindre en compte els interessats. Imaginem-nos la Cala sense botigues al carrer Madeo, al carrer Sant Joan, al Pau Casals, i això seria la debacle. Per tant, hem d'escoltar, hem de treballar juntament amb els professionals, i per això nosaltres proposem el que he esmentat, un pla estratègic del comerç local. Pues tenim la pesca. La pesca, hi ha algun sector de la pesca que està fent una gran promoció turística, que s'està donant a conèixer, bueno, perfecte. Hem de felicitar aquestes empreses que ho estan fent, o aquesta empresa, i ajudar als altres sectors que en aquests moments potser estan en una situació més precària. Sector de l'arròs, sector de la llum, sector del palangre. Llavors l'Ajuntament, junt a la cofradia de pescadors, junt als professionals, hem de fer convenis de col·laboració, però efectives, de cara a promocionar els seus aspersques i, per exemple, nosaltres també proposem la creació d'un museu de la pesca. Altres aspectes importants seria el tema cultural. Tenim aquí el Museu de Ceràmica Popular de Sant Jordi d'Alfama, que està tancat, el qual és increïble, un museu que era el segon més important d'Europa i que no és ni rentable, ni siquiera està obert. Tenim un circuit de Calafat que pot ser un atractiu cultural i esportiu brutal i que l'Ajuntament fa molts anys que es va desentendre. Per tant, resumint, hi ha una sèrie d'actius que fa que la nostra projecció exterior estigui en una situació encara molt en precari en raó a les verdaderes possibilitats que nosaltres considerem.
Molt bé, moltíssimes gràcies. S'ha passat 20 segonets, li restarem de la segona intervenció.
És igual.
Primera intervenció d'aquest segon bloc per a Convergència i Unió, senyor Joan Pere Gómez.
Quan parlem de projecció exterior, per nosaltres és molt important i hem de tocar sobretot tres eixos bàsics, no? Que és el turisme, la pesca i el comerç. Per això, des d'aquí vull felicitar i m'alegro que els companys que estem aquí vegin la gran tasca que s'ha fet des del turisme, perquè penso que s'està treballant molt bé, i en especial dels seus tècnics i treballadors, perquè amb el tema de la promoció a les xarxes socials s'ha fet una gran feinada, han ficat a la metlla de mar al món, i això és bàsic perquè realment el turisme a la metlla de mar, com demostra el tema de la taxa turística, no només són paraules, sinó que són fets, i són fets contrastables. Som el poble amb una recaudació més gran de la taxa turística i demostra que som líders i capdavanters a les Terres de l'Ebre, i mos hem de convertir, si treballem en aquesta línia, amb líders i capdavanters a tot Catalunya, perquè tenim potencial per fer-ho, i amb això nosaltres seguirem i donarem una empenta perquè sigui així. Evidentment, és per a nosaltres una gran satisfacció, i potenciarem encara més el tema de la distinció esportiva. Ens han donat la distinció esportiva en temes com és la vela i el submarinisme. Això també, una vegada més, ens dona una projecció exterior tremenda, i això vol dir que les coses s'estan fent ben fet i hem de seguir en aquesta línia. Evidentment, una de les coses que més ens diferencia un poble com la Cala, però també, si em permeteu, a Catalunya, és tot el tema de la gastronomia. I aquí s'ha fet una molt bona tasca, i hem de seguir investant molt bona tasca, el tema de les jornades gastronòmiques. Ara mateix hem passat un cap de setmana que han fet el tema de la tonyina, sigut, bueno, només cal parlar en tots els comerços del poble, en tots els bars, restaurants, que realment l'impuls econòmic que això ha donat, del que abans parlàvem, quan hi ha impuls econòmic i reactivació econòmica, el que fem és crear llocs de treball tan bàsics i tan importants pel nostre poble. I això s'ha aconseguit amb una cosa molt important, que s'ha de seguir en aquesta línia, i és la de desestacionalitzar. No s'ha de fer només això el mes d'agost com s'ha fet abans, s'ha de fer fora dels mesos que hi ha bé la gent, perquè no cal l'estiu que fer segons quines jornades, perquè la gent ja mos ve. I no només hem de fer les jornades gastronòmiques de la tonyina, del peix blau o del peix blanc, també es pot fer una jornada gastronòmica, i aquí ho proposem, d'aquell peix que no té tant de valor al mercat, però que sí que és bo, com la gent del poble coneixem, com ara pot ser la peluda, les betes, la mòllera, els gatets, etc. I això ho hem de seguir promocionant, no? En definitiva, hem de ser capaços de sortir del despatx, anar a buscar inversió exterior com es portarà hotels de primera línia, hotels de 5 estrelles, que en definitiva el que farà també és ficar el nostre poble a primera línia turística, i que també anirà això al turisme, als comerços, als restaurants i a tota aquella gent que vull del turisme directe i indirectament. En definitiva, i per acabar, vull dir que hem de ficar en valor els 17 quilòmetres de costa que tenim verges, les 26 cales i platges, les 6 banderes blaves, les 7 platges verdes, perquè tot això, en definitiva, som un poble únic, i com a mi m'agrada dir, nosaltres som la Menorca catalana, i hem d'anar amb aquesta línia perquè el poble de la Cala pot ser capdavantera en molts i molts aspectes.
Moltíssimes gràcies. Ha exhaurit el temps que tenia, més mig minut del minut i mig que tenia al seu favor, per tant encara té un minutet al seu favor. Hem conclòs la primera de les intervencions, va a la segona intervenció sobre projecció exterior. Ara, Plataforma Calera, senyor Joan Font.
Sí, però abans de d'exposar tot el que hem dit, ens hem de rentar la imatge aquí a casa nostra, perquè aquestes jornades gastronòmiques ha vingut molta gent, els serveis de manteniment dels espais públics estaven fets un desastre. I quan hi ha un aconteciment d'aquest tipus, a menys el que estic a fer per una previsió per part de l'Ajuntament tindre uns serveis de neteja importants i no imatges que hem vist i que he vist jo personalment, i això per molta projecció exterior que tinguéssim hem de tindre cura de rentar aquesta imatge. Per tant, tot el que més que poguéssim fer, si la imatge que és que vinguin aquí i se'n vagin amb aquesta imatge, malament anem. Continuant de la pesca, hem de potenciar la pesca turisme, molt important. L'any passat hi ha dues embarcacions de l'arrossegament i una de Transmall i ja van practicar a través de l'oficina de turisme aquest tipus de promoció pesca turisme, i a més està regulada per la Generalitat de Catalunya des del 2012 i per tant ho hem de potenciar moltíssim. Ara bé, hem de tenir en compte una cosa, que aquest patrimoni marítim ha de ser una vessant turística, però que el pescador no tingui intromissions exteriors, perquè després trencaria aquesta fisonomia. L'hotel de Bon Repòs, nosaltres proposem el nostre pla d'actuació municipal que hi hem de treure un rendiment exterior. Nosaltres el que proposem és negociar amb els propietaris, negociar bé, no com se va negociar amb el tema de la cessió de les zones verdes, negociar bé perquè tingui aquesta producció exterior, convertir en una casa de colònies i un alberg juvenil que estigui connectat a la xarxa del catàleg de la Direcció General de Joventut. I això li podríem donar també un conveni a la Fundació Fundesplai, que és la Fundació Catalana d'Esplai, i en aquest cas tindríem, també promocionaríem els llocs de treball com poden ser educadors ambientals, guies turístiques, serveis de cuina, de neteja, etc, i també monitors de guies turístiques.
Molt bé, moltes gràcies. És el torn de Compromís per la Cala, senyor Antoni Espuny.
Bé, incidir el que hem dit, més o menys el que han dit els meus companys, incidir ja en la mateixa línia, és simplement apoyar des de l'Ajuntament les iniciatives que ja tenim damunt la taula i treballar perquè la intervenció del senyor Joan m'ho ha reconegut i les meves paraules anaven encaminades amb això, de que realment pues, no només se tracta de fer una projecció exterior, sinó que s'ha d'intentar que quan aquestes persones vinguin vegin un poble net, que vegin un poble en serveis i que vegin un poble que sigui agradable i no en situacions pues, que d'alguna manera no ens agrada veure ni els mateixos caleros, no? La nostra política en aquest aspecte serà de treballar en la mateixa direcció i treballar pel bé de tot aquest sector terciari del nostre poble, important fins ara, però també sense oblidar que el sector terciari també ha d'anar complementat en el sector primari. No només tenim mar, també tenim terra, i un tema important, per a nosaltres molt important, és que el Museu de Ceràmica Popular s'obria i que es facin polítiques actives per a que d'alguna manera la gent ho coneixi i sigui un motiu més per a que vinguin al nostre poble i poguéssim retindre'ls pues, el temps necessari com per a que puguin descobrir els entorns naturals que tenim.
Molt bé, li han sobrat 30 segons i afegirem el següent torn, senyor Espuny. Ah, molt bé, pues moltes gràcies. Bueno, el segon bloc... És el torn del senyor Jordi Gasani, representant i cap de llista d'Esquerra Republicana, quan vulgui.
Sí, bé, és una evidència que el que estem fent entre tots és anem desgranant una mica doncs, el projecte que té cadascú. No? Jo, si em permeteu, jo penso que no puc continuar sense fer un incís i fer una referència a quin ajuntament ens trobarem qui governarà l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Més que res perquè depèn de tot això, hi haurà moltes coses que es podran fer i hi haurà moltes coses que no es podran fer, depèn de quin sigui aquest resultat. I perquè proposem aquesta gestió honesta i transparent, el que primer que farem serà fer una auditoria, sobretot a la Cala Gestió, per poder saber i conèixer amb certesa l'estat del nostre ajuntament i planificar de forma responsable quants de recursos haurem de destinar a sanejar el gran deute que Convergència i Unió ens ha deixat. Pensem, doncs, sabem que ens trobem davant d'un govern de Convergència i Unió que ha provocat el major endeutament de la història de la Cala, i a partir d'aquí crec que era necessari fer aquest incís perquè si després hem de parlar de què podrem fer i quines grans obres podem fer, segurament aquesta auditoria i aquest estudi explícit de com està el deute exactament, que passa, sobrepassa els 30 milions d'euros, doncs a partir d'aquí podrem engegar, desencallar aquells projectes que tots considerem més necessaris, com hem dit abans, desencallar la residència d'avis i el centre de dia, però també l'espai de les escoles velles.
Ha d'anar acabant,
O també què farem amb el bon repòs. O sigui, jo crec que hem de ser seriosos i hem de saber molt bé en quins números estem per després poder tindre les armes de veritat per a poder saber fins a on podem arribar. I sobretot, des d'Esquerra el que proposem és que aquelles grans obres o grans decisions que es puguin prendre, com pot ser què farem amb el bon repòs o què farem amb lo sobre del pàrquing, amb aquell solar que ha quedat, doncs són decisions prou importants com per a que la gent del poble pugui dir la seva. Abans havem fet un estudi i posant una sèrie de propostes damunt de la taula.
Moltes gràcies. S'ha passat 30 segons del seu temps, li restarem en el pròxim bloc. És el torn del Partit Popular, té 2 minuts menys 20 segons, quan vostè vulgui.
Gràcies. Bé, seguim parlant de turisme. Nosaltres el turisme no l'enfoquem sempre, com sembla ser que es pugui parlar, baix la iniciativa municipal. Sí, l'Ajuntament té que gestionar, però repeteixo que és important la implicació de l'empresa privada de cara al desenvolupament turístic. I és també fonamental les inversions canalitzades a través del govern de la Generalitat. Tots sabem que fins fa molt poquet temps, tot el que quan se parlava de Terres de l'Ebre, promoció turística de Terres de l'Ebre, semblava algo residual. Ara, gràcies a Déu, afortunadament, ja existeix aquest convenciment de l'existència de la marca turística Terres de l'Ebre, de fet, no com a teòrica, però no ens oblidéssim que les grans inversions s'han quedat a la zona de Vilaseca-Salou. Se va començar en el Port Aventura, ara en el Parc Ferrari, i clar, la cala té uns recursos limitats. Tenim, sí, un entorn meravellós, sirem i hem de ser la locomotora turística de les Terres de l'Ebre, però també hem de treballar perquè les administracions competents, en aquest cas de la Generalitat, invertixi aquí la cala, i això durant aquests 12 anys, el govern de Convergència i Unió, qui jo sàpiga, no hi ha hagut resultats, és a nivell turístic, què és el que s'ha invertit a la cala durant 12 anys per part de Convergència i Unió, a nivell turístic, què és el que s'ha invertit? Llavors, potser tu me podràs donar una resposta, jo no ho sé. Si és cert que el patronat de turisme de la cala ha fet una bona feina, tot el personal evidentment ha fet una tasca encomiable, estem ja reconeguts com les oficines de turisme més competentes, i una cosa no quita l'altra, però repeteixo que és molt important saber estar a on podem arribar, i espero no basar-nos en fets anteriors. I finalment també voldria dir que nosaltres, dins del nostre programa, portem que a cada urbanització, és a dir, en este cas Tres Cales, Sant Jordi i Calafat, hi hagi un centre social, i aquest centre social també faci d'oficina de turisme a l'estiu, i a la vegada també faci d'una espècie d'oficina permanent de l'Ajuntament per temes puntuals, és a dir, optimitzar els recursos sense que això sigui una despesa molt important de cara a l'economia municipal.
Molt bé, 30 segons que ha exhaurit més del seu temps, se li acumulen en el pròxim bloc, senyor Figueres. És l'última intervenció en aquest segon bloc, parlant de projecció exterior, en aquest cas per a Convergència i Unió, senyor Joan Pere Gómez té la paraula. Per cert, té un minut al seu favor, per tant, si vostè ho desitja, en lloc de 2 minuts pot intervenir 3 minuts.
Moltes gràcies. No, hem de parlar de projecció exterior i no deixa de ser curiós que quan algú no té ni idees, ni programes, ni propostes, haguéssim de parlar amb un tema tan important, en comptes de parlar de projecció exterior, que aprofitéssim de parlar del deute. Ara aquí hem de parlar de projecció exterior, no parlem de deutes, per tant això demostra realment la incapacitat de portar-nos propostes, d'idees sobre quina ha de ser la projecció exterior del poble. Una realitat tangible i clara és que les jornades gastronòmiques i la seva desestacionalització ha sigut un èxit, hem de seguir amb aquesta línia, i si hi ha coses a millorar, evidentment, ens hem de sentar i les hem de millorar, evidentment hi ha coses a millorar, però el que no es pot ficar en dubte, i això perquè estic veient per molt que es vulgui fer la punta al llapis una realitat, és que la gent del poble, els comerços, restaurants, bars i en definitiva tot el poble en general està molt content de com s'està portant i com s'està fent, i hem de seguir amb aquesta línia i seguirem apostant per això. Evidentment, també quan parlem de projecció exterior, no em deixa una cosa molt important: el nostre poble és un poble d'origen de pescadors, som un poble mariner i ho hem de seguir sent i hem d'apostar per això. Com jo m'agrada dir-me, som un poble que la gent de la cala mos corre aigua salada per les nostres venes, i això vol dir que els pescadors no els podem deixar de banda, i per això ens comprometem nosaltres en crear una regidoria de relacions amb la pesca, i anirem, tot i saber que no tenim les competències en pesca o les que voldríem, acompanyarem els pescadors tant sigui a Barcelona, Madrid, a Brussel·les, on faci falta, per ajudar-los amb tot allò que sigui convenient. I una cosa importantíssima, quan parlem de projecció exterior, hem de seguir incidint en el tema del turisme de proximitat, perquè si aconseguim que hi hagi un turisme de proximitat, aconseguirem que hi hagi un turisme desestacionalitzat, i això és el que la gent estem buscant, i això per nosaltres també seguirà i és una prioritat. I evidentment atraurem inversió exterior, principalment hotels, perquè si atraiem hotels i atraiem inversió exterior, el que estem fent és atraure i crear llocs de treball, com ara Sirà, i que molta gent ens ha trucat, i pot ser la nit dels ulls per a molts pobles turístics, com serà la creació d'un ecoresort, que això comportarà riquesa i comportarà llocs de treball, però s'ha fet de manera sostenible, s'ha fet respectant el medi ambient, però sobretot s'ha fet reactivant l'economia, i això és importantíssim, que no em deixeu de perdre. Es pot criticar, podem dir que tot se fa malament, però a vegades també hi ha coses que són òbvies que hem de saber reconèixer. En definitiva, també hem de crear un consell consultiu del comerç, un consell consultiu perquè els comerciants puguin fer propostes, però també per a reactivar el comerç, sobretot, perquè no es basa només de dir que tot està mal, es basa de dir què podem fer per millorar. I per acabar ja, vull ficar en valor, com dia abans, els 17 quilòmetres de costa, les 26 cales i platges, les 6 banderes blaves, les 7 platges verdes, els 4 espais d'interès natural, les 3 xarxes Natura 2000, perquè tot això ens fa que molta gent, quan ve a la cala, és una conta que gràcies a que no tenim una costa explotada ens han convertit en la menor catalana, i tenim molt que fer, per això hem de fer-ho amb un to positiu i amb ganes, amb empenta, i pensant que el nostre poble pot anar endavant, perquè la crítica destructiva al final el que fa és empobrir-nos.
Moltes gràcies. S'ha quedat en pau en el temps, eh? Per tant, queda el que hi ha. Hem acabat el segon bloc. Per tant, encetem ja pràcticament la darrera mitja hora de debat i entrem en un tema important per a qualsevol campanya electoral i en un camp importantíssim per a qualsevol municipi, com és el tema urbanístic, l'urbanisme. Aquesta paraula que engloba tantes coses. Per tant, darrer dels blocs del primer debat, del debat del dia d'avui, i cadascuna de les formacions, cadascun dels caps de llista tindrà, recordem, dos intervencions en aquest camp abans de les conclusions finals. Per tant, tornem a obrir ventall, plataforma Calera, cap de llista, senyor Joan Font, quan vostè vulgui, té 2 minuts i mig.
Bé, el debat que vol fer a les Terres de l'Ebre s'ha parlat de parlar un repòs, i ara evidentment tinc que donar la meva opinió. És evidentment, Joan Pere, que tenim un parc, això no es pot obviar, però hi ha que mirar quin conveni es va fer. I este conveni, considero que este conveni va afavorir bastant a la família Vila i menys a l'Ajuntament. Per a comparar-ho, i no entraré ara en el número d'habitatges que hi havia l'any 92, que era l'anterior pla urbanístic en el que havia a partir del 2010, en la revisió del POM, suposant que el senyor Antonio Espuny tingui raó, 168 habitatges que tenien drets adquirits allí, o suposant que vostè quedi a 233 habitatges. Jo estic més a prop de l'opinió i de la documentació que té el senyor Antonio Espuny. Però dit això, tenim un parc, és evident, amb menys pulmó verd. Fixeu-se la gent aquí, com que no mos veu, aquesta fotografia dels quatre cantons del febrer-març del 2011, abans que estiguessin les tanques, número 311, hi ha una fotografia d'aquell que havia dins, sí que era un pulmó verd. Això sí que era un pulmó verd. I no, si no recordo malament, vostès van fer una consulta popular i va votar l'opció 1, en la que se deia textualment que l'opció 1 era el que conservava l'espai pràcticament com estava, i inclús augmentant les zones verdes. inclús augmentant les zones verdes. De lo que es va fer la consulta, lo que ha sigut la realitat, no té res a veure. Per tant, però dit això, este conveni ha afavorit a la família Vila. Al final, més igual que hagués sigut a la Marina de Sant Jordi, això és un tema que es podrà solventar després, però a mi no és el més important, la família Vila, en quant als habitatges que tenia adquirits a l'anterior pla i els que tenia ara, 273 habitatges on siguin, més 100 al mateix parc d'un repòs, que passa que no ho veiem, però que allí s'hi constituiran 100 habitatges, tenen la propietat de l'hotel, la propietat de l'hotel, se li ha donat 590.000 euros per a que tanqués l'hotel durant 4 anys, i a més una cosa molt greu, una gran equivocació, lo permís d'enderrocament a la mà. Lo permís d'enderrocament a la mà, que en qualsevol negociació lo poden fer efectiva. Això va ser un error de l'equip de govern en negociar a la família Vila. Per què? Perquè este enderrocament sempre a qualsevol condició que anéssim a negociar ho poden fer efectiu. I per tant, va fer un fallo molt important. Un hotel de més de 100 anys se'l tenia que haver, vaig al meu criteri, i no estava a l'Ajuntament, però vaig al criteri, se'l tenia que haver fet patrimoni històric local, perquè aquella persona, aquella família no pogués fer res amb aquest aspecte. Per tant, a més, l'Ajuntament ha invertit 750.000 euros a el que és actualment el parc de Bon Repòs. 750.000 euros en tal com està. Per tant, vostè, jo li respecto que se senti orgullós, però jo me sento resignat i decebut.
Ha passat 30 segons del temps, se li restaran de la segona intervenció. És el torn del cap de llista de Compromís per la Cala, senyor Antonio Espuny.
Sí, ja vam ficar en coneixement el nostre desacord amb el tema del Bon Repòs. Ja vam denunciar el que se diu per part de l'equip de govern i la realitat. Allí es poden construir 100 habitatges, més 233 a Port Olivet, ara ja no, per sort, ara ja no, però això és una situació que ha estat molt mal portada. Però això està, no és un únic cas, sinó que això és una cosa que és demostratiu de tot el tema que s'ha portat d'urbanisme. L'urbanisme en este poble s'ha portat d'una manera molt, 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 molt deficitària, molt malament. Nosaltres hem de pensar, que ja al començament ho he dit, hem de pensar, per exemple, que ara pràcticament les tres urbanitzacions no se'ls poden donar llicències d'obres. No se'ls poden donar. Això és greu, per què? Perquè aquesta impossibilitat de donar llicències se deu a uns errors i a una feina mal feta a la revisió del Pla General. I tots sabem qui va ser i qui era el regidor d'Urbanisme i qui va ser el que va promoure tot el desenvolupament de la revisió del Pla General. Avui el nostre poble està parat. Avui el nostre poble està parat. Aquestes tres urbanitzacions que ja estan plenes de cases, que no han tingut mai cap problema, resulta que si avui la feina s'hagués fet ben feta quan se tenia que fer ben feta, avui pues, seria una sortida per moltes famílies del nostre poble que estarien treballant pues, a la construcció, a lo millor de 5, 6, 7 xalets que s'estarien fent a tres cales i pràcticament, com he dit, des de la persona que fa l'excavació fins al pintor, que és l'últim que està en aquella casa, passant pels ferrers, fusters, electricistes, hi hauria molta gent que estem treballant. Però com que les coses se van fer molt malament, ara resulta que allí, per motius de finya mal feta no es pot construir. A més, tenim tants de problemes jurídics que relacionats amb l'urbanisme que l'Ajuntament enguany estàvem parlant de 150.000 euros en costos jurídics i en canvi som incapaços de subvencionar els llibres de text en un moment que ara sí que és necessari fer esta subvenció. Ara sí que és necessari i en canvi ara mos vam de gastar els diners en conflictes jurídics urbanístics, perquè la feina s'ha fet molt mal feta.
Moltes gràcies. 15 segonets que tindrà menys d'intervenció en el segon torn. Senyor Jordi Gasani, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Molt bé, si parlem d'urbanisme, des d'Esquerra el que volem és preservar i conservar el litoral del nostre terme d'agressions urbanístiques i mediambientals. Per tant, nosaltres no farem el que proposa Convergència i Unió de fer hotels de 5 estrelles a primera línia de mar. Nosaltres no jugarem amb això. Nosaltres volem apostar per hotelets de no grans dimensions i a poder ser buscar la manera de que realment donin valor a lo que és lo casc urbà. I a partir d'aquí hem de fer una gran feina per tornar a adequar que hi haguin les possibilitats de que això pugui ser una realitat. Perquè és evident que necessitem llits, necessitem places hoteleres, perquè si no va lligat amb l'altre tema que parlàvem, la promoció econòmica mos falla per, de part de que no hi ha prous places hoteleres. Hi ha temes d'urbanisme lligats amb el territori doncs, que són molt importants. Hi ha, un punt que és que hem de fer un pla de manteniment real de lo que són casc urbà i urbanitzacions. Sobretot hem de saber cap a on hem d'anar. Els veïns i veïnes de la Cala, del casc urbà i de les urbanitzacions tenen que saber realment quins plans té aquest ajuntament a vistes de 4 anys. No només l'últim any, perquè l'equip de govern que toca, hasta ara pues, ho hem vist com s'ha fet i com ara estan tots els carrers aixecats, doncs que actuen d'esta manera. Nosaltres hem d'evitar-ho això, nosaltres hem d'intentar gestionar per 4 anys i per tant doncs, durant aquests 4 anys hem de poder fer les actuacions que poguéssim fer. Primer fer un pla d'execució, de manteniment de lo que és
doncs,
carrers i tot el que sigui necessari i a partir d'aquí també executar-lo en quan se puguin tindre els recursos.
Molt bé, moltes gràcies. Li queden 15 segons que li sumarem a la següent intervenció. És el torn del Partit Popular. Senyor Adrià Figueres.
Gràcies. Bueno, l'urbanisme, en principi, el que ha de fer és planificar, desenvolupar, remodelar el territori. Però, claro, ho hem de fer o s'ha d'intentar fer sempre en criteris de proximitat al ciutadà. Com diuen aquí els companys, ara tenim paralitzades gairebé totes les obres, les urbanitzacions. El tema és greu, el tema és molt greu, perquè es donen casos de gent, sobretot a Trescala, a segona fase, que té unes parcel·les que al seu moment va comprar un preu determinat, ara se'ls demana uns diners que probablement no té. Llavors, bueno, ja ens oblidarem, potser de moment, per què això es va fer malament. El que hem de buscar són les solucions. I la primera solució que nosaltres proposem és, una vegada més, eliminar aquesta estructura piramidal. I nosaltres proposem la creació d'una entitat local d'urbanisme que, formada per professionals del sector, per gent que també té interessos, agafi, col·labori, consulti amb l'Ajuntament i que s'adopti conjuntament aquesta política urbanística de futur. Perquè, si no és així, succeeix el que està passant ara. Que agafem, sempre fem desenvolupaments urbanístics sobre unes taules, gent que no coneix el nostre poble per molta qualificació que tingui que la té, gent que són meros professionals i, claro, no m'ha escoltat l'opinió dels constructors, dels industrials, dels tècnics del poble, que són realment els principals interessats. I quan això es produeix, acabem en aquesta situació com la que tenim ara, que estem en stand-by i la Cala, un poble amb 3 grans urbanitzacions i una altra no tan gran, no pot ser cap obra. Bé, algo falla, anem a trobar solucions. Però aquestes solucions no la busquéssim basant-nos en errors passats. Deixem-nos estar al passat. Parlem del que hem de fer de cara al futur. I de cara al futur no passa més que desbloquejar aquest assumpte i arribar al ciutadà. I no únicament urbanitzacions, per exemple, les casetes de tros. Com és possible que els companys han tingut, jo també, no, representants a la CUTE, i avui, el dia 13 de maig de l'any 2015, les casetes de tros tenen una situació d'indefinició total. Hi ha casetes de tros, un grapat, aquí a la Cala, que la llei a la mà s'haurien d'enderrocar. Home, com és possible això? Anem a acabar aquesta problemàtica. Anem a ser el més sincers possibles i que l'urbanisme estigui prop del ciutadà, que no hi hagi aquesta burocràcia, que no hi hagi aquesta situació tan llunyana entre l'administració i l'interessat. Les coses, si es poden fer, se fan, no es poden fer, no es fan, però en tot cas anem a intentar ajudar en aquestes situacions ja consolidades i que, si ara apliquéssim la normativa d'una manera estricta, les situacions podrien ser dramàtiques per molta gent. I després continuem parlant del tema, si us sembla.
Molt bé, 15 segons que s'ha passat, li restarem de la segona intervenció. Primera intervenció en temes urbanístics per a Convergència i Unió, senyor Joan Pere Gómez.
Tema interessant, l'urbanisme, només cal veure que sense donar-me compte ja s'ha anomenat el meu nom 2 o 3 vegades, però bueno, si hi ha una fixació per la meva persona no tinc cap problema, jo contestaré el que faci falta i només dir que quan comentem, com diu el senyor Antonio Espuny, que no es donen llicències d'obres, s'hauria d'informar bé perquè a les Tres Cales sí que es donen llicències d'obres, a Roques Dorades també, per tant no diguéssim coses que no són, no incidissin sempre en el discurs del no, el discurs de la por. A Tres Cales i a Roques Dorades són llicències d'obres i abans d'acabar-se l'estiu se donaran llicències d'obres també a Calafat. I esperem que en un any se pugui fer també Sant Jordi, perquè Sant Jordi, com tots sabem, s'està fent el tema de les depuradores individuals ecològiques, una proposta que no es fa a cap altre lloc de Catalunya. I això m'ho ha d'aprovar l'ACA, i si ho aconseguim realment hauríem de dir xapó per aquesta gran bona gestió que s'està fent. Dit això, m'agrada parlar de positiu, anem a parlar en futur, perquè per això estem aquí, per parlar de futur, no per parlar de tot el malament que s'ha fet. Tot el malament que s'ha fet ho he fet jo, i tot el bé que s'ha fet ho han fet altres, però bueno, és igual. Estem aquí. Jo estic molt orgullós del pla general que es va aprovar, si estic orgullós, doncs perquè gràcies a aquest pla general que es va aprovar, avui en dia tenim que els grans prohoms que havien a la cala, que tenien drets urbanístics, tant al mig del poble, com per exemple el parc del Bon Repòs, ho diré molt fàcil, el parc del Bon Repòs, si avui aquesta regió d'urbanisme no hagués sigut valent i hagués fet el que va fer, quan va ser alcalde del senyor Joan Font i també va ser alcalde del senyor Antonio Espuny, haguéssim pogut fer-ho i ho haguéssim pogut arreglar-ho, i no van fer res, i avui tindríem tres blocs de pisos de 5 plantes i avui seria una pastilla privada i ara és públic, ara és un parc públic al mig del poble, si hi ha menys, haurà més o menys arbres, però ara és un parc públic al mig del poble i per tant jo estic molt i molt content que haguéssim sigut valents i que això s'hagi fet. Evidentment era un solar privat i s'ha hagut de compensar amb este propietari que és la família Pérez Vila, però bueno, si suposo que aquí si que hagi de governar d'aquí un meset pues seguirà defensant, espero que això sigui en un parc públic com no pot ser de cap altra manera. Evident, se va fer un pla general, jo crec que molt consensuat, amb tots els agents econòmics i socials, per això tenim que van haver només 33 al·legacions i, per cert, cap al·legació de cap dels partits polítics que avui que ens representen. Si ningú va al·legar, vull entendre que realment ho van trobar-ho bé, perquè si no haguéssim pogut al·legar-ho i no van fer-ho. Acabaré després del meu torn.
Molt bé, moltes gràcies. Ja han sobrat 15 segons que se li sumaran al segon torn. Reemprenem precisament el segon torn en aquest tercer bloc, que és el torn del senyor Joan Font de Plataforma Calera.
Bé, per al·lusions, ja que m'ha nombrat quan jo era alcalde, escolti, el pla general d'urbanisme que veia en aquell moment era vigent el del 92, jo vaig acabar el 99. Per tant, havia pocs anys per aplicar el any 92. I vostès van fer la revisió a partir del 95 i ho van aplicar el 2010. Vol que li digui una cosa? Amb aquest pla general d'urbanisme, evidentment que s'han fet coses bones, sobretot el consens que va haver. Però el que vostè m'ha dit de part de Montrepòs no té sentit. Tot no es aconsegueix a qualsevol preu. Perquè si vostè posa els diners de la seva butxaca, ho entenc, però els diners del poble no. Els diners del poble no. Per tant, tot a qualsevol preu no. Com la desqualificació de Port Olivet. Què es pensa, que això m'ho sortia gratis? Què es pensa, que és molt fàcil dir quan vostès l'any 2005, al 2003, van canviar el que havia abans de 60 habitatges en 66 hectàrees per 750 habitatges, que després la Comissió Territorial d'Urbanisme se la va tirar en terra i va ser quan va desqualificar Port Olivet? Vol que l'ensenya la sentència de Port Olivet 2001 que ens condena a pagar quasi 700.000 euros? Tot no surt gratis, Joan Pere, tot no surt gratis. Evidentment que s'han fet coses bones.
Ha d'acabar, eh?
I del Castell de Sant Jordi, que el Castell de Sant Jordi sent alcalde i estant regidor el senyor Adrià i vostè estava a l'oposició, ja era una sessió a l'Ajuntament per poder fer la rehabilitació a l'escola de taller del castell, i que després vostès pacten amb Promocions Calafat per tindre 4 hectàrees més, cedir-ho a l'Estat perquè faci unes reformes, i sap el que va passar? Que van fer un conveni mal fet, perquè tot el sostre que no va poder complir ho heu tingut que pagar, tindrem que pagar-ho a 400 euros i 600 euros al metro quadrat
de
teix edificable. I això com sap quan està la sentència? 2.167.000 euros. O sigui, tot no hi val la política. Quan se juguen els diners de tots, no hi valen política. Quan se juguen els diners d'un sol, hi ha que ser valent aquí.
Molt bé, moltes gràcies. S'ha passat 20 segons, a les conclusions restarem 20 segons del temps. Senyor Antonio Espuny, per part de Compromís.
Sí, vull dir, jo vaig ser, hi ha sigut i vaig ser molt crític, no només fa dos dies, sinó durant estos darrers 12 anys, l'urbanisme no s'ha portat correctament, i ara el senyor Joan Pere pues, sembla ser que ve aquí i diu jo no he sigut, jo no era, jo no tenia cap responsabilitat, i el que hem fet o s'han fet és perquè vam ser valents, i com ben bé s'ha donat a entendre aquí, se pot ser valent amb els teus diners, amb els dels altres no sigues valent, perquè tothom és molt valent prenent decisions, però s'ha de tindre present que estem parlant dels diners dels demés. I aquí s'han nombrat dos xifres, seran més xifres, que s'hauran potser de sumar a la deute que ja tenim. S'hauran de sumar a la deute que ja tenim. Vull dir que se'n va amb una deute, se'n va amb una deute amb un ajuntament sense cap mena de recurs, perquè pràcticament se'n va tot en interessos i amortització de capital, que un o altre ha d'assumir responsabilitats. I aquí, el que ha sigut responsable d'urbanisme, pràcticament, quan se va fer la revisió del pla general i no es va escoltar a ningú, ara sembla ser que per ell no li va, ell no és responsable. Senyor Joan Pere, vostè ha tingut una responsabilitat amb aquest ajuntament durant 8 anys, i vulgui o no vulgui, porta una motxilla al damunt. I aquesta motxilla és grossa. No pretengui que nosaltres, des de l'oposició que hem estat i que hem vist les seues actuacions, ara miréssim cap a un altre costat. Hi ha uns responsables, i vostè ho és molt responsable en tots els temes urbanístics del nostre poble.
Molt bé, moltes gràcies. Ha complit amb el temps, perfecte. És el moment de, o és el torn de tot seguit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Si li sumen 15 segonets als 2 minuts que té d'intervenció perquè no els havia exhaurit, té la paraula el senyor Jordi Gasani.
Moltes gràcies. Amb urbanisme, com hem anat sentint, hi ha una cosa que des d'Esquerra també veiem prioritària, que és renegociar una sortida digna per la sentència que afecta el conveni entre l'Ajuntament i el Bon Repòs. És importantíssim, és una pua que ens queda d'esta legislatura, sempre per lo mateix, per voler córrer, per negociar malament, de pressa, per anar i poder arribar a una candelera i que pugui vindre Felip Puig amb la maceta a fer la foto per a tirar lo muro, i això volia dir que s'havia de córrer perquè després venien eleccions, i tot corrents de pressa i tot malament, i pues, suportant-ho qui sempre acaba pagant lo pato de les males decisions i responsabilitat dels governants, que és lo poble. A partir d'aquí això s'ha d'encarar bé i s'ha d'intentar buscar una solució. I amb urbanisme, doncs, hi ha coses que són bàsiques. Hi ha una que és essencial, i és que no sé si serà una depuradora o dos o mitja, però el que sí, l'Agència Catalana de l'Aigua ha d'aportar una solució a la depuració de les aigües en urbanitzacions i amb les deficiències que actualment, doncs, continuem tenint a lo que és el casc urbà. Hem de ser insistents, si convé hem d'agafar i posar-nos una tenda de campanya, però des de l'ACA no es pot sortir fins que surti amb una solució, perquè estem davant del parc urbanístic més important del sud d'Europa probablement, i amb els problemes més greus de sanejament, i això, doncs, no és digne per una població que aspirem a ser una població, doncs, amb una gran projecció exterior, com estàvem parlant, a nivell turístic. Hem de garantir també una cosa que és molt més senzilla, però que de tan senzilla que és, sembla ser que hi ha governants que no ho veuen, i és garantir, juntament amb Ports de la Generalitat o sense, la cura i la neteja de la façana marítima del nostre poble. La façana marítima del nostre poble és la nostra targeta de presentació, i amb o sense ports hem de garantir des de l'Ajuntament que allò estigui impecable, tant això com tot el manteniment dels carrers i del casc urbà.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Segon torn, segona intervenció del Partit Popular, senyor Adrià Figueres, gràcies. Com se vulgui.
Gràcies. Un petit detall, Joan Pere. Quan parlàvem abans d'aquestes fosses sèptiques individualitzades o depuradores individualitzades a Sant Jordi, això ho vam firmar al març del 2007 l'Antoni Iruela, que era el president, i jo que el secretari en l'Ajuntament de l'Amella. Per tant, és un fet simplement que l'any 2007 es contemplava aquesta possibilitat, que ara tant de bo se pugui desenvolupar. Dit això, ara, l'urbanisme té un problema, i el problema que té és que la normativa va canviant contínuament. Des de l'any 75, que va haver la primera llei del sòl, fins ara, imaginem-nos, sobretot aquí en competències a Catalunya, el que ha canviat el tema. No? Llavors, què passa? El que comentàvem abans, que estem fent, la majoria dels ajuntaments ho estan fent, una política de parxeu. I, clar, l'urbanisme què comporta? Home, doncs l'urbanisme comporta no únicament la planificació o la creació o la construcció d'hotels, càmpings, sinó després hi ha les infraestructures pertinents. I aquestes infraestructures comporta un manteniment. O sigui, el que la cala pugui haver, que ho dubto, però aviat un hotel, un resort, i que pugui crear, tant de bo sigui així, X llocs de treball, però això ha de comportar al seu entorn tota una infraestructura que un o altre ho ha de pagar. I al mateix temps, quan fem aquest tipus d'infraestructures, això també comporta normalment la realització d'una obra pública, que ningú ha parlat, i la licitació corresponent. Per això jo feia incís al principi en la necessitat de conjuntar el treball de els professionals i l'Ajuntament per evitar possiblement especulacions o divagacions, però a tot cas la no realització d'unes infraestructures de manteniment, la no conservació d'aquestes obres, el no poder pagar aquestes obres i sobretot poder donar els serveis. Claro, per poder donar els serveis hi ha que invertir, i l'Ajuntament, com sempre hem dit, no té que ser l'aixeta. Un hotel, un càmping, una gran empresa invertix, trau un benefici, automàticament hi ha que garantir el cobrament, ja sigui via fiança, ja sigui via obra, de lo que ha de realitzar, i l'Ajuntament d'esta manera ajudarà a no augmentar el seu deute. I en això acabo, sobretot faig incís en la necessitat de canviar el tipus de política urbanística. Una vegada més, no anéssim de dalt cap a baix, anem de baix cap a dalt, impliquem el sector, impliquem els professionals, impliquem en aquella gent que es juguen els quartos, que realment són qui més n'entenen, i no busquéssim una macroestructura administrativa o organitzativa que l'únic que comporta és més despesa i, per desgràcia, menys eficàcia.
Moltes gràcies. Ha passat un minut del temps, tindrà un minut menys en les seues conclusions. Senyor Joan Pere Gómez, té la segona intervenció en el, tancant aquest tercer bloc dedicat a l'urbanisme.
No seré breu, però vull dir i vull parlar de realitats. La realitat és que el castell de Sant Jordi era privat i ara és públic, i això és una realitat, i ja s'ha convertit en
fals,
patrimoni
fals,
històric
fals,
fals,
no,
del poble.
Avui també, avui que mos escolta.
Ha de deixar parlar, ha de deixar parlar. Si voleu contestar-li, si voleu contestar-li, li contesteu a les conclusions.
Això perdoneu, suposo que no m'ho restaràs, no?
Si voleu contestar-li, contesteu a les conclusions.
El castell de Sant Jordi ara és patrimoni històric cultural del poble de la Cala. El que és una realitat és que Port Olivet, ahir on el senyor Antonio Espuny volia fer una urbanització, ara és un espai d'interès natural. El que és una realitat és que el Parc del Bon Repòs, ahir on anaven 5 blocs de pisos, ara és un parc públic per la gent del poble. El que és una realitat és que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya va aprovar este pla general governant en aquell moment pel tripartit, i això vol dir que estava format per tècnics qualificats que van dir que era un pla general correcte, i per això el van aprovar-lo, torno a repetir, no pel govern de Convergència i Unió, sinó pel govern del tripartit, que estava socialistes, Esquerra Republicana i Iniciativa. I això són realitats, però a mi no em trobareu amb el discurs de la por i el discurs de la no. A mi em trobareu amb el discurs del sí i el discurs del futur. Per això jo treballarem amb el tema de la naturalització del port de l'Estany, en portar hotels, en fer una plaça dalt del pàrquing, una plaça dalt del pàrquing amb grans voreres. Ens trobareu en facilitar la construcció de casetes de tros legals dintre del nou pla especial de construccions agrícoles de les Terres de l'Ebre, que alguna cosa jo dintre del govern de la Generalitat he tingut a veure, i això també ens portarà llocs de treball. Ens portarà llocs de treball perquè hi haurà palets que treballaran, hi haurà fusters, hi haurà manobres, hi haurà ferrers. I això també ho lliguem amb la donar llocs, amb donar permisos d'obra, com és ara les tres cales que ja es donen, i acabo, com serà abans d'acabar l'estiu a Calafat i molt aviat a Sant Jordi. En definitiva, nosaltres el que farem és un urbanisme proper perquè la gent pugui treballar i es pugui guanyar la vida dignament.
N'hem sobrat 15 segons. Fins aquí el tercer bloc dedicat a l'urbanisme. Hem acabat en els tres blocs, recordem, polítiques socials, projecció exterior i urbanisme. Ara obrim ja, per tancar aquest debat, les conclusions, i per tant els caps de llista que tenim avui nosaltres tindran 3 minuts per cloure. Sí que arrosseguem saldos negatius, 20 segons per part de la plataforma Calera i un minut per part del Partit Popular, i saldos positius, 15 segons per part de Convergència i Unió. Quan vostè vulgui, cloure la seva participació en el debat, senyor Joan Font.
En tot el respecte que tinc, Joan Pere, no accepto que digues mentides.
tu estaves de regidor a l'oposició al 1996 i aquí hi ha un regidor que era primer tinent d'alcalde, que si no aconseguim la cessió gratuïta del castell, la cessió a un document privat, que faltava només escriturar-ho, el castell de Sant Jordi en fons de l'Estat no s'ha pogut fer com a formació laboral d'una escola taller. I això no t'ho permeteixo. De veritat, Joan Pere, no t'ho permeteixo. Rectifico, perquè si no, jo amb una persona que no diu la veritat no vull tindre cap relació política, perquè estem en política. Número dos. Nosaltres, el que proposem, i vull dir-ho en tema urbanisme, perquè he tingut que fer una al·lusió amb ell, nosaltres a les organitzacions farem el que nosaltres vam fer fa molts anys, i és crear una comissió de gestora representada pels veïns, i aquí farem una dotació pressupostària transparent per invertir i mantenir els serveis. També considerem que dintre del POM actual hem de fer una modificació puntual, perquè ja que tenim un pàrquing, traurem la obligatorietat que per fer qualsevol llicència urbanística tinc que fer un garatge soterrat. I al centre urbà això provoca que les llicències no es puguin donar. Farem aquesta modificació puntual. Dos, tota la zona que hi ha al costat de la carretera, a la part de baix del polígon industrial, són zones comercials. Això també farem una modificació puntual perquè es puguin introduir dintre del polígon industrial com una annexió. Tres, nosaltres creiem en la participació ciutadana. El tema de dalt del solar, nosaltres el que farem serà una consulta popular perquè la gent decideixi i s'irà vinculant el que vulgui fer aquí. Si vostès volen fer una plaça, més despesa, respectable. Nosaltres podríem dir moltes coses, però que sigui la gent del poble que decideixi el que vol fer aquí. I quatre, per acabar, ja al meu lloc, nosaltres també farem una actuació en el tema de la depuradora, macrodepuradora, que estigui bé, que està pendent de l'aca, perquè doni serveis a tot el sistema de clavegram, que en un lloc està i no funciona, i altres llocs no hi són. Nosaltres actuarem en transparència, en participació. Un cas que he dit és el tema de la consulta que farem al tema del solar del pàrquing, i per tant creiem en la gent, i la gent decidirà. Molts parlen de participació ciutadana, però ja decideixen el que tenen que fer aquí.
Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Joan Font, cloent la seva intervenció en aquest debat. Senyor Antonio Espuny, per part de Compromís per la Cala.
Sí,
tres minuts.
Sap mal arribar a aquestes situacions. És que quan sentes el que diuen, i ho diuen amb tota la certesa, se creuen, després d'estar 8 anys de regidor d'urbanisme i encara no va saber que el castell era de l'Ajuntament, te preocupes perquè dius, ostres, després de 8 anys de tindre l'oportunitat de saber-ho i encara no ho saps. I a continuació una sèrie d'afirmacions que res paregut amb la realitat, i a més a l'altra banda dels micros, gent del poble que ho està escoltant, i llavors simplement per defensar en aquelles persones que estan a l'altra banda del micro, perquè estàs veient que se'ls està donant una informació errònia, te saltes, et fa saltar. No per res, perquè vols defensar en aquelles altres persones. Voldries que aquelles altres persones tinguessin tota la informació real, i què és el que ha passat durant aquests 12 anys últims al nostre ajuntament, que ens ha portat a una paralització pràcticament total del nostre poble. S'ha reconegut que a la FAT no es poden donar llicències, Sant Jordi i d'aquí uns mesos, etcètera, i Tres Cales, jo tinc certesa, i a mi m'ho han dit molts de promotors, que fins ara no s'ha donat res. Escolta, l'urbanisme és tan important al nostre poble que s'ha de fer molt bé, i se va fer molt malament. I avui estem com estem. I la nostra proposta que és revisar tot el que s'ha fet malament perquè l'urbanisme faciliti el motor serveis del nostre poble. Perquè l'urbanisme no només és fer una casa, sinó que és més gent a l'estiu, més gent també durant l'any, perquè venen els caps de setmana i t'ajuden a allargar la temporada. L'urbanisme també és respecte a una sèrie de costa, aquí el senyor responsable s'ha omplit de que vam defensar la costa i tal, i quan sabem per convenis, sabem per propostes que es van fer a l'aprovació inicial del pla general, que després van ser rebatudes per la Generalitat, les densitats que es ficaven a la vora de la mar. Abans s'ha dit.
Ara han acabat, eh?
Port Olivet, 68 vivendes,
60
vivendes, 750, pràcticament 750 vivendes. Era la proposta de Convergència de l'Urbanisme, se li va dir que no. I aquests són els que després han dit, és que vam ser valents i han descalificat. No, vostès, la vostra intenció era totalment contrària a lo que al final ha sortit. Igual que el bon repòs, Urbanisme li diu, escolti, l'edificabilitat del bon repòs s'ha de mantenir la mateixa en l'edifici, sense fer cap casa.
Senyor Espunyà, s'ha d'acabar el temps.
I llavors van canviar, però la seva proposta eren 100 cases al damunt. I al final va sortir això a base d'al·legacions.
Moltes gràcies. Gràcies per les seves opinions en aquest debat. Fins aquí la participació del cap de llista de Compromís per la Cala, candidatura de Progrés. Senyor Jordi Gasani, té 3 minuts de conclusions de tot el debat.
Molt bé, doncs com a conclusions, necessitem sortir del pou on estem. Hem de fer una anàlisi ben clar de fins a on la magnitud del deute, que amb les informacions que tenim supera amb escreix els 30 milions d'euros. A partir d'aquí hem de començar a construir, però primer hem de saber cap a on anem. Per a saber cap a on anem hem de fer una auditoria per a poder saber amb certesa la magnitud de la tragèdia. Tot això passa per una mala gestió que ens trobem doncs, com el resultat del major endeutament de la història provocat pel govern de Convergència i Unió. Ens trobem amb un desenvolupament desaforat urbanístic, també fruit de la irresponsabilitat directa del que va ser regidor d'Urbanisme, que avui encapçala la llista de Convergència i Unió. Temes importants de primera necessitat avui podrien augmentar el nivell de benestar de tots els calderes, però no es poden fer per la decisió de construir obres desmesurades que, gràcies a Convergència i Unió, pagarem durant molts i molts anys. Nosaltres estem en un moment, fem una anàlisi de la situació i creiem doncs, que estem en un moment de canvis de com se concebeix la política. I després d'imputacions, polítics que s'aprofiten del seu càrrec per cobrar grans sous, i el ciutadà pensem que demana uns representants més propers, honrats, accessibles. Des d'Esquerra hem fet una llista més que amb il·lusió, amb la capacitat de gestió. Us proposem una candidatura amb persones formades, amb gent amb experiència, gent jove i gent no tan jove, pensant en fer un equip de persones que puguin ser regidors responsables, que puguin desenvolupar un projecte de govern d'èxit i que el protagonista sigui la gent del poble i no els polítics. Per tot això us demanaria que féssiu confiança a Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies.
Li queda un minut encara.
Guardaré si hi ha rèplica.
No, ja és l'última intervenció, per això li dic que si vol aprofitar per dir alguna altra cosa.
No, és suficient.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per la seva brevetat.
No.
Última intervenció del Partit Popular, senyor Adrià Figueres, té 2 minutets.
Gràcies. Bé, han parlat de polítiques socials, han parlat de projecció exterior, han parlat d'urbanisme. En definitiva, tot està lligat. Coses que són plenament internes del nostre poble, temes que tenen una projecció exterior, temes que van mesclats. Nosaltres, la candidatura del Partit Popular, el que aboguem és per fer, el que nosaltres parlem, la revolució del treball. És a dir, anem a canviar la cala, anem a fer un poble realment obert, un poble en la problemàtica, qualsevol problemàtica en plural, sigui tractada d'una manera seriosa, d'una manera oberta, d'una manera coherenta. I com he dit durant tota la meva intervenció esta tarda, vull fer una altra vegada menció del tema de la participació, de l'estructura esta piramidal, que és el gran fallo que té la política actual. Hem de donar veu i vot, hem de donar participació als professionals. el turisme, que és un tema bàsic, com ho comentàvem, si no escoltem l'opinió d'esta gent que viu del turisme, que ha d'invertir pel turisme, com podem aspirar que la Cala sigui la locomotora que arrastri les Terres de l'Ebre, la nostra marca? Perquè, a part, nosaltres també proposem que la marca, la Cala, la Ametlla de Mar, tingui una marca pròpia, una marca pròpia dins un context territorial, òbviament. I hem acabat parlant avui del tema urbanístic, un tema que evidentment porta situacions a la millor una mica desagradables, però que, jo com ho deia abans, lo important no és el que s'ha fet malament, que ho és. Lo important és el que hem de fer de cara al futur, que ho hem de fer bé, que hem de donar la imatge a la gent i hem d'estar convençuts de que hem de canviar aquesta fisonomia del polític, que tu estàs governant, sempre ho estàs fent malament, jo vull governar, jo ho faré millor que tu. Bueno, el poble té que decidir. Hi ha una sèrie de fets que estan aquí, que n'han parlat, el tema Parc de Bon Repòs, el tema Port Olivet, hi ha molts assumptes que els resultats estan. Nosaltres proposem que de cara a partir del dia 24 de maig se canvi la manera de fer política i que l'urbanisme de la Cala sigui d'una vegada per totes un urbanisme obert i coherent, i des de la Cala i per la Cala. Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Adrià Figueres, i ara és el moment de tancar aquest debat amb el torn de conclusions de Convergència i Unió en la persona del seu cap de llista, Joan Pere Gómez, quan vostè vulgui. No, 3 minuts i 15 segons.
Gràcies, aprofito per dir que tot el que he dit me ratifico al 100% del que he dit, i si alguna cosa de les que he dit no és correcta, jo m'informaré, portaré aquí els documents i no m'importarà gens ni mica el pròxim debat aquí públicament rectificar. No obstant, torno a dir que el que he dit ho he dit perquè m'ho crec, i per tant jo no sóc cap mentider, i quan algú diu algú des de la consciència estic molt tranquil amb la meva consciència, perquè sempre actuo en consciència, actuo des del cor. Dit això, vull tornar a repetir que el Parc del Bon Repòs és avui en dia un parc públic. Port Olivet avui és un espai d'interès protegit. Tenim un castell de Sant Jordi que avui en dia és patrimoni històric cultural del poble, i això s'ha fet amb un pla general amb només 33 al·legacions, de les quals cap dels partits polítics que avui aquí va fer al·legacions, per tant entenc que ho trobem bé, igual que també va ser aprovat per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, presidida aquest moment per el tripartit, i també ho van trobar bé. Per tant, jo estic molt tranquil del que es va fer, perquè en definitiva, entre tots, vam aconseguir que avui en dia tota la costa de Garbí, o sigui, des de Roques Dorades fins a l'Àlia, és verge, i això són realitats i no són paraules. Dit això, nosaltres treballarem pel discurs del sí, pel discurs del futur. No estem aquí per a tirar-me els plats pel cap, entenc que hi ha temes que són delicats, i jo estenc la mà a tothom que vulgui treballar per aquest projecte de poble, perquè en definitiva només ho salvarem el poble si tots ens arromanguem. I això ho hem de fer atraent inversions exteriors. És molt important sortir del despatx, anar a buscar, anar a picar portes a aquella gent que saben que la Cala és un poble amb un gran valor i és un pol d'atracció d'inversió, és un pol d'inversió, i per tal hem de saber i hem de ser capaços de buscar-ho. Ho hem de fer des de la promoció econòmica, creant llocs de treball. Per això cal dir que aquell 10% que es pagarà de l'impost sobre creació d'energia nuclear es dedicarà només a polítiques de creació d'ocupació, i això només es pot fer d'una manera molt clara. Hem de seguir amb aquesta línia de preservar els espais d'interès natural, que vol dir els 17 quilòmetres de costa, les 26 cales i platges, etc, etc. Jo que vull dir des d'aquí que nosaltres ens preocuparem del dia a dia, ens preocuparem dels petits problemes de la gent, ens preocuparem d'allò que a vegades quan sortim no serem el govern de les grans obres, però que sí que serem el govern que tindrà molt en compte la millora de l'estat de les vies públiques, els parcs, jardins, urbanitzacions. Intentarem i farem tot el possible perquè les urbanitzacions estiguin en el millor estat possible, començant pels carrers de Tres Cales, que s'intentarà de fer un quadrianual perquè estiguin tots asfaltats, com així també Escalafat, Sant Jordi, Roques Dorades, Marina Sant Jordi, etc, etc. En conclusió, i per acabar, volem ser el govern de la proximitat, de la participació ciutadana i de la transparència, i aquí el meu equip ens entregarem en cos i ànima per a servir a la gent del poble.
Molt bé, doncs hem arribat al punt final d'aquest primer debat. Els agraeixo que hagin complit tots amb el temps estipulat i en la normativa. Senyor Joan Font, per part de la plataforma Calera, moltes gràcies.
A vosaltres.
Emplacem en el pròxim debat. Senyor Antonio Espuny, per part de Compromís per la Cala, moltíssimes gràcies també.
A vosaltres.
Senyor Jordi Gaseni, moltes gràcies.
Gràcies.
Senyor Adrià Figueres, encantat.
Gràcies a vosaltres.
I senyor Joan, perdó, i senyor Joan Pere Gómez, també moltíssimes gràcies. I a tots cinc, i a la gent que ens escolta, els nostres oients, els emplacem al següent debat, que serà el dimecres dia 20, aquí a la Cala RTV. Per tant, moltes gràcies i molt bona tarda.
Programació especial de la Cala RTV en motiu de les eleccions municipals del 24 de maig. Aquest dimecres 13 de maig, a partir de les 7:30 del vespre, primer debat de la campanya amb la presència dels candidats. Plataforma Calera, Compromís per la Cala, candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, Partit Popular de Catalunya i Convergència i Unió. Aquest dimecres 13 de maig, a partir de les 7:30 del vespre, primer debat de la campanya a la Cala RTV.